Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia i bon diumenge. Avui al Paraules de vida ens acompanya mossèn Ramon Cors. Amb ell avui volem parlar del llibre de la Seu per les celebracions de l'Eucaristia. És un llibre que ha editat recentment l'editorial Balmes. Està destinat a parròquies, comunitats i ministres ordenats i promet, diuen, facilitar la celebració comunitària de l'Eucaristia. De fet, és la primera vegada que surt en català un llibre com aquest. L'editorial Balmes, que és qui ho ha publicat, aquest llibre de la Seu per a les celebracions de l'Eucaristia, conté, entre altres, biografies dels sants de cada dia per aprofundir en el calendari litúrgic i també, en aquest cas, en qüestions de comunió i oració de postcomunió. Avui en parlem i, com us deia, ho farem en conversa. De seguida el saludarem a mossèn Ramon Cors, responsable, en aquest cas, d'aquesta editorial, el director de l'editorial Balmes. I, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Mossèn Ramon, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia.
Avui mossèn Ramon Cors ens acompanya al programa per parlar del llibre de la Seu. De fet, és una de les últimes publicacions de l'editorial Balmes. Parlem d'aquest llibre. De què va?
Exactament. Es diu Llibre de la Seu per a les celebracions de l'Eucaristia. El Llibre de la Seu és una part del Missal Romà. Missal Romà, que fem servir ara, bé, després del Concili Vaticà II, ha tingut tres edicions, la tercera acaba de sortir en català, i aleshores hi ha, com que hi ha dos espais celebratius, un és l'altar i un altre és la Seu. La importància d'aquest nou llibre és que és original. No existia en català un llibre que fos diferenciat del missal. El Llibre de la Seu té una part que es fa no a l'altar, sinó a la Seu. I aleshores està enriquit amb la vida dels sants de cada dia, amb pregàries noves i actuals per les diverses circumstàncies del món i de l'Església. I, per tant, la importància que té és que és la primera vegada que apareix un llibre de la Seu en català i que contribueix, d'aquesta manera, a la difusió, doncs, de, no solament de llegir bé els textos de l'Eucaristia, sinó també contribueix a la difusió de la llengua en consonància amb tot el que ha fet l'Església després del Concili Vaticà II per difondre la litúrgia en llengua catalana.
Ara deia, conté les biografies dels sants, no? Per tant, diguéssim que el que fem és aprofundir també, no? En el que és el procés litúrgic.
Això no existia. El Llibre de la Seu conté el sant de cada dia, fixant-nos particularment en aquells sants que no es troben en el molts, en el martirologi romà, és a dir, en el catàleg dels sants, sinó que recull tots els sants, però principalment els sants catalans, que no figuren en el missal general, i que aleshores doncs, posem una biografia, les dades més importants, el lloc on van néixer, el lloc on van morir, la feina que van fer. I, per tant, doncs, és una font d'informació no només per la litúrgia, sinó també doncs, per saber quan la gent quin sant celebra i què va fer en la nostra terra.
Uh-huh. El públic, per tant, és un públic molt concret?
Sí.
Si ara penso en parròquies...
Clar. El públic no és un llibre, és peculiar, perquè no és un llibre que es ven en els quioscos, no? És només per les celebracions litúrgiques, per tant va adreçat principalment al celebrant, que ho té tot preparat i respecta com s'ha de celebrar en un cantó o en un altre, i pels fidels que adquireixen una nova formació, principalment la vida aquesta dels sants, i a més també les pregàries actualitzades en un món en què ens ofereix tanta diversitat, doncs, ja sigui de situacions socials o de desgràcies naturals, o situacions polítiques, sociològiques, que les pregàries que afegim són pregàries actualitzades en el nostre món.
Uh-huh. Com s'ha fet?
S'ha fet amb un gran esforç, com totes aquestes coses, i com un editorial que publica tots els llibres litúrgics, tots, els de Catalunya, des del llibre de baptisme fins al llibre de casament, el llibre de l'unció dels malalts, el missal, que acaba de sortir amb més de 2.000 pàgines, ben enquadernat, ben relligat, i aleshores s'ha fet un gran esforç perquè l'editorial catòlica, i l'editorial, en aquest cas nostre, editorial Balmes, que, com he dit, publica tots els textos oficials, només és per Catalunya. Catalunya exclusivament, perquè el país València, Mallorca i tot això tenen els seus propis missals i llibres litúrgics. Per tant, no és com la Conferència Episcopal Espanyola, que té un editorial que no solament forneix a Espanya, sinó tot Hispanoamèrica. Nosaltres només Catalunya.
En català.
Català. Per tant, esclar, el mercat és restringit. És restringit i això vol dir que tot s'encareix moltíssim perquè no és rendible des d'aquest punt de vista.
Clar, si no es fan tiratges molt grans.
Clar que no.
I la feina més de... Ja no dic com deia, no? O sigui, que és costosa, però a nivell de redacció, a nivell de preparació, de selecció, de la tria dels sants...
Sí, pues, aquesta selecció la fa servir del mateix perquè tampoc tenim tanta gent per poder fer coses. Aleshores, els textos ja els hem tret del missal perquè res que no es trobi en el missal es troba en aquest llibre de la Seu. Tot està d'acord amb el missal aprovat per Roma i pels bisbes catalans. Aleshores, les aportacions que nosaltres fem són aquestes biografies dels sants que, evidentment, algú les ha fet i servidor, en col·laboració amb altres informacions, etc., pues, elabora les vides.
Té també, si és molt complet, no? Estic mirant la nota de premsa, diu, inclou també un apèndix amb les pregàries dels fidels, que conté la tercera edició del missal en català.
Exacte. Són aquestes pregàries que em referia, que són oficials, però que recullen el fet, doncs, de les necessitats que planteja el món, les dificultats de la guerra, les dificultats, doncs, dels desastres climàtics, o que sigui...
Sí, la situació que estem vivint actualment,
doncs,
no?
Actualment.
Per tant, és actualitzat.
Sí, sí. Perquè ho hem intentat recollir, podríem recollir moltes de pregàries i hem recollit principalment aquelles que més poden sintonitzar amb les situacions presents.
És un llibre que ja s'ha editat?
O sigui, ja sortirà ja està... el 15.
El 15
d'abril.
D'abril.
Sí, per Sant Jordi és una bona ocasió per comprar-lo.
Per Sant Jordi. Ara deia... Potser és un públic molt específic,
sí,
però potser també per la gent que vol aprofundir, no? Per la gent que vol conèixer la vida dels sants. No,
sí. Perquè, sí,
no ha de ser només pel capellà, per la parròquia, pels moviments d'església o eclesials, sinó que també per aquella persona que sigui creient i que tingui curiositat.
Sí,
no?
També li pot servir perfectament. I si vol seguir, si ho vol seguir des del seu lloc, només que és un volumet gros, no és de butxaca. Però realment té aquest servei. I el servei que té, naturalment, és que tenim una nova possibilitat. Ara que vivim en uns moments complexos, com sabem tots, sobre la situació, doncs, de la llengua aquí, de si es parla o no es parla majoritàriament o minoritàriament, nosaltres veníem del llatí. Del llatí es passa, en els anys 60... el català, a la missa i en les lectures. Jo vaig aprendre a parlar català ben parlat, literari, a través de les traduccions del que sentíem en el missal i en les lectures de la missa. I com jo, tots els de la meva generació... Pues ja va venir el català a l'escola, encara que al seminari ja estudiàvem també català molt abans que fos oficial. Però on te vam aprendre a formular bé, a expressar-nos i a passar d'un català més aviat, doncs, no dic vulgar, però català corrent, a passar un català literari, va ser gràcies a la difusió de la missa i de les lectures i els altres sacraments en llengua catalana, que era molt acurada, com més ara ho demostra les edicions que estem fent. I, per tant, això va ser un servei de normalització molt abans que sortís el nostre servei de normalització llengua que tenim ara. Per això vam ser tan perseguits a la dictadura de Primo de Rivera i després també al temps del franquisme. La nostra editorial és molt desgraciada perquè respon a una història de molts atacs, precisament per la llengua. que no tenia implicacions més enllà d'un catalanisme cultural, però...
No hi havia un rerefons polític en la llengua.
No hi podia ser, aquí, era estrictament. No. Però això ja va ser suficient perquè, per exemple, nosaltres l'editorial depenia d'una fundació que era el Foment de Pietat Catalana. En temps de Primo de Rivera van fer treure el Catalana, per exemple, el Foment de Pietat, després va haver de canviar, després durant el franquisme es va fer també en castellà, però sempre hem mantingut el nostre servei a casa.
Ha estat una editorial, per tant, que ha reivindicat la catalanitat, no?
Sempre, sí, ho ha fet. Ara està tot molt més normal, però realment va ser la pionera en aquest sentit de servei a l'Església. Però, esclar, l'Església i el país no es poden dividir, és la mateixa cosa.
Avui al Paraules de Vida amb mossèn Ramon Cors, ell és el director de l'editorial Balmes, amb ell parlem avui d'aquest llibre que han tret del forn fa molt poc, del llibre de la Seu. Quines altres propostes tenen a l'editorial Balmes?
L'editorial Balmes ara tenim una publicació molt original que serà el missal que ha sortit la tercera edició, que és realment un gran llibre enorme, pues fer-lo més petit perquè hi ha molts de sacerdots que tenen de vegades 7 parròquies o més, i aleshores no poden anar traginant, quasi bé necessitarien un carromat petit per poder arrossegar els llibres. Pues fer una edició petita, principalment pensant per aquests sacerdots del món rural, sobretot que tenen tantes parròquies i que han de tenir una cosa pràctica. Pensem que si a Catalunya més d'un 1,5 milió de persones assisteixen habitualment a les celebracions litúrgiques, doncs curar molt bé la presentació, la manera d'expressar la llengua, la manera de parlar i tot, té una importància molt gran perquè, a part del servei litúrgic, fa un servei realment social, lingüístic, que contribueix en definitiva al servei de la gent, i el servei de la gent també és el servei que fa l'Església.
Això és són les propostes que tenen.
No, també hi ha propostes dels llibres històrics. Per exemple, ara publiquem un llibre del director de l'arxiu de la Secretaria d'Estat sobre el papa Pius XII i la persecució dels jueus a tota Europa, que és interessantíssim, és un best-seller. A Itàlia, però també a altres països, i faltava la traducció en castellà, en aquest cas, que nosaltres ara esperem que surti ben aviat. També fem una preparació, ja que s'han obert els arxius, i servidor hi treballa, els arxius apostòlic vaticà, que és l'arxiu secret vaticà, sobre Pius XII, ara tenim obert aquest arxiu. Podem enterar-nos de moltes coses. I aleshores doncs, publiquem també un llibre sobre Pius XII i Espanya. Aleshores recollim moltes coses, des de l'elecció del papa el 39 fins al 58. Imagina't quantes coses no passen a Espanya, i a Catalunya. Jo ja he estudiat alguna cosa a relacions de Pius XII i Catalunya, però hi ha la qüestió de la guerra, la qüestió del franquisme, hi ha la qüestió després del concordat, la falange, les disputes entre l'Opus Dei i els jesuïtes.
Ha de ser fascinant, no?
Realment, però és un treball que ara s'ha obert, però passaran molts anys abans, no s'exhaureixi tot. La qüestió hebrea, ara la tenim molt estudiada, però encara hi haurà molt més. Per això és el que nosaltres ara estem en llista de publicar aquests llibres més de vessant històric.
I llavors, què és el que, com amb la feina dels arxius, què és el que fan? És a dir, miren, llegeixen, rellegeixen tota la informació i a partir d'aquí comencen a donar forma?
Primer, cal entendre que l'arxiu de Pius XII és un arxiu que té més de 700 capses. 700 capses vol dir que dintre de cada capsa, que és la unitat arxivística, a dintre hi ha milers de pàgines. 700 multiplicat per 1,000, mira el que et dona. Aleshores, primer has d'acreditar-te per poder entrar en l'Arxiu Secret Vaticà, que poden entrar-hi seglars o sacerdots. Jo fa 40 anys que hi treballo. Aleshores, què fa? Primer de tot és entendre l'estructura de l'arxiu, que no és fàcil. I una vegada has de tenir uns ulls molt habituats a saber cercar el que t'interessa. No es pot dir, vaig a mirar què hi ha, no es pot, amb milions de papers no es pot mirar.
S'ha d'anar, diguéssim, amb un objectiu,
has de saber on vas.
Amb un tema, clar. Clar.
I per tant, abans de res, has de saber el que hi ha de guies. Nova guia no hi és tot, però nova guia més o menys t'orientes i tu tens informació. Aleshores, individuem els documents, aquests documents són els que sobre els quals treballem i després es publiquen. Amb el permís de la Santa Seu, però la Santa Seu dona permís a tot, també a tota la qüestió hebrea, que és tan complexa. La Santa Seu ha donat el permís, el papa Francesc ho va permetre que es consultés tot, i així doncs, podem tenir accés a tota la documentació, no només de l'Arxiu Secret Vaticà, que arriben tots els papers de l'anunciatura, sinó aquell altre arxiu que m'he referit de Secretaria d'Estat, que va unit amb el de les anunciatures. I, per tant, ens enterem de tot. A nosaltres, a mi particularment, m'interessa les relacions Catalunya i la Santa Seu, perquè jo no visc a Roma sempre.
I més que viu a cavall entre Barcelona i Roma?
Bastant, però esclar, per estudiar només a Espanya necessitaria viure i ser almenys 30 anys més jove. Això és la complexitat. No, m'haig de cenyir a uns temes. I la informació que hi ha és immensa, immensa, que molts anys anirem publicant, si Déu vol.
Trobo que és fascinant la feina que deu ser fascinant. Segurament sí. el tornarem a convidar per parlar més abastament també
de
com és. I, clar, suposo que aquesta feina, si al final també s'acaben, no? S'acaben publicant llibres, sí. En aquest cas per l'editorial Balmes, sí. És important, no?
Aquest llibre, tots dos llibres que he dit anteriorment, n'hi ha més, però tant el de Herr Johannes X, que és el de l'Arxiu de la Secretaria d'Estat, està tot la documentació inèdita, absolutament inèdita, perquè s'acaba d'obrir l'arxiu, sobre el papa Pius XII i els jueus de tot el món. Mentre que l'altre llibre que m'he referit és de l'Arxiu Secret Vaticà o l'Arxiu Apostòlic, només referit a Espanya. I aleshores tot és documentació absolutament inèdita que la publiquem nosaltres. I Servidor ha publicat altres llibres a través també de la Ateneu Universitari Sant Pacià, sí. I de la revista nostra de la Biblioteca Balmes, que és l'Analecte Sacre Tarraconense. De manera que tenim moltes coses publicades. Ara, aquestes publicacions, aquests llibres, no són per anar llegint pel carrer o al metro, són les bases que permetran que altres historiadors puguin escriure llibres amb més difusió.
Clar, diguéssim que hi ha el coneixement, no?, per després desenvolupar. Clar. En desenvolupar
si
i analitzar.
Si tu no tens pedres, no. Clar. Pots construir l'edifici. Nosaltres aportem les pedres. Clar. Després ja faran
els fonaments. Doncs, mossèn Ramon Cors, ha estat un plaer que ens hagi acompanyat.
Gràcies.
A Paraules, i li agafo la paraula perquè
voldré
fer una altra entrevista per parlar també més abastament sobre la feina que
amb
es fa als arxius secrets vaticans. Gràcies per haver-nos acompanyat i recomanem des del Paraules de Vida aquest llibre, no? Aquest i també la producció que fan des de l'editorial Balmes. Avui n'hem parlat específicament d'aquest llibre de la Seu. Gràcies, sí. Per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
Som-hi. Abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta mateixa setmana, la Conferència Episcopal Espanyola ha fet pública la seva instrucció sobre els abusos sexuals a menors i a persones vulnerables per part de religiosos i eclesiàstics. De fet, després de la publicació fa pocs dies de la mateixa instrucció per part de la Santa Seu, el motu proprio Vos estis lux mundi, text actualitzat el 25 de març del 2023, era molt previsible que cada conferència episcopal se la faci seva i publiqui les aplicacions i concrecions en cada territori. És el cas espanyol, val a dir que el text ja estava molt avançat i per això ha estat molt ràpida i àgil la seva publicació immediata. D'entrada, aquest document de 32 pàgines i que recull 40 articles legislatius, demana veritat, justícia i reparació, tant en l'àmbit canònic com civil, i exigeix als bisbes que vetllin perquè els seus capellans no caiguin en l'autoritarisme, l'abús de poder i, de manera molt especial, l'abús sexual contra menors. També assenyala que el fet que es comenci una investigació canònica, és a dir, dins de l'àmbit eclesial, no obstaculitza la que es pugui realitzar davant de les autoritats civils, més aviat tot el contrari. D'altra banda, els bisbes també s'obliguen, a partir d'ara, a establir de manera permanent una oficina per la protecció de menors en cada diòcesi espanyola, mentre que la Conferència Episcopal comptarà amb un servei de coordinació i assessorament de les esmentades oficines. Al capdavant d'elles es col·locarà a persones amb experiència i coneixements jurídico-penals, psicològics, de prevenció i atenció terapèutica, així com també de comunicació. Si anem al text d'entrada, en el preàmbul ja es diu que l'Església, com a mare amorosa, es commou amb el dolor de les víctimes i dels seus familiars. Demana perdó i es compromet amb la recerca de la veritat i la realització de la justícia tant en l'àmbit canònic com en l'àmbit civil. El document comença assenyalant que una de les responsabilitats més importants del bisbe diocesà és la de protegir i assegurar el bé comú dels fidels, especialment d'aquells estimats en predilecció per Jesús, és a dir, els més pobres i necessitats, els menors, els que habitualment tenen un ús imperfecte de raó i aquells altres als quals el dret reconeix igual tutela. El bisbe diocesà també ha de vetllar perquè els seus capellans visquin amb integritat el seu ministeri sacerdotal i evitin tres actituds totalment rebutjables i condemnables. Com hem dit, l'autoritarisme, l'abús de poder i, de manera molt especial, l'abús sexual contra menors i contra els qui tenen habitualment un ús imperfecte de raó. La instrucció reconeix que aquests tres crims traeixen la confiança dels fidels i, a més, són extremadament dolorosos i inacceptables. Causen danys físics, psicològics i espirituals a les víctimes i perjudiquen la comunitat dels fidels. Per això, per prevenir i, en la mesura del possible, pal·liar aquest mal terrible, la instrucció episcopal urgeix l'Església a assumir el compromís de fer tot el que sigui possible amb criteris de justícia i caritat. Tot seguit, i sense perjudici de la responsabilitat civil i penal personal de cada sacerdot i consagrat, derivada de les seves pròpies accions, la instrucció desenvolupa els mecanismes jurídics processals del dret de l'Església que són obligatoris i vinculants per tots els bisbes diocesans i pels superiors majors de les ordres religioses. D'altra banda, també reclama que l'eventual investigació canònica no obstaculitzi la que es pugui realitzar davant de les autoritats civils. Més aviat tot el contrari. Per això, els bisbes reafirmen el principi de col·laboració amb la justícia secular, comprometent-nos a respectar i fins i tot animar que les víctimes exerceixin el dret d'actuar segons la seva consciència pel que fa a la denúncia davant de les autoritats estatals, sense excloure la possibilitat que la pròpia diòcesi o institut religiós pugui, si s'escau, personar-se en el procés penal corresponent. A continuació, el document delimita el tipus penal de l'abús sexual de menors, així com les penes. El clergue, el que cometi, ha de ser castigat segons la gravetat del crim, amb la privació de l'ofici i amb altres penes justes, sense excloure l'expulsió de l'estat clerical. També responsabilitza els que obstrueixin la justícia o encobreixin el delicte d'abusos, responsabilitzant de manera directa els bisbes i superiors majors. La instrucció estipula així mateix que no es pot posar cap vincle de silenci respecte als fets encausats, ni al denunciant, ni a la persona que afirma haver estat perjudicada, ni als testimonis. A més, qualsevol que conegui algun cas d'abusos ho ha de denunciar davant del bisbe. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guardi. Cada any, la Conferència Episcopal Espanyola promou la campanya del malalt que comença l'11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes, en què se celebra la Jornada Mundial del Malalt i culmina avui amb la celebració de la Pasqua del Malalt. Enguany, la Jornada Mundial del Malalt ha estat marcada per la invitació del Papa Francesc a acostar-nos als nostres germans malalts i tractar-los amb tendresa. L'Església Catòlica que pelegrina a Espanya per a la campanya del malalt 2023 ens proposa un suggeridor lema: Deixa't captivar pel seu rostre desgastat. Aquest és el lema. Vol que ens centrem especialment en les persones grans. A propòsit del lema d'aquest any, voldria proposar-vos algunes reflexions que ens poden ajudar a apropar-nos a la gent gran, sobretot aquelles persones que estan soles i malaltes. En primer lloc, us convido a acompanyar els nostres germans ancians fins a l'últim moment de la seva vida. Fem el possible perquè se sentin estimats, acollits i valorats. No deixem de visitar-los quan els ingressin a algun hospital o visquin en una residència. Ells ens esperen. Deixem-nos interpel·lar per aquestes paraules del Salm 71. Diu així: No em rebutgis, doncs, al temps de la vellesa. Ara que decau el meu vigor, no m'abandonis. La gent gran és una benedicció per a la nostra vida. Valorem tot allò que ens porten. La seva experiència ajuda els més joves a afrontar el futur amb esperança. Poden ser llavor de reconciliació entre els membres de les nostres famílies. Ens ensenyen a donar importància als petits detalls de la vida. Una carícia, un gest amable o una visita inesperada. Transmeten la joia de la fe a les generacions més joves. És important atendre pastoralment la nostra gent gran. Això els ajudarà a viure en pau aquesta darrera etapa de l'existència. La vellesa és un bon moment per dedicar més temps a la pregària i donar gràcies a Crist per haver estat un bon company de camí al llarg de la vida. També és un temps propici per acostar-se amb confiança als sagraments, especialment l'Eucaristia, el perdó i la unció dels malalts. L'Eucaristia alimentarà la persona gran en el seu camí cap a la casa del Pare. El sagrament del perdó l'ajudarà a integrar el passat i a reconciliar-se amb Déu i amb els seus germans. El sagrament de la unció dels malalts li donarà forces per suportar la malaltia i per acceptar la mort amb confiança. Benvolguts germans i germanes, preguem pels nostres germans grans, sapiguem acollir-los i acompanyar-los amb tendresa i donar-los una paraula d'ànim i d'esperança. Que Maria, la nostra mare, ens acompanyi en aquesta missió.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.